Ràdio Estel. Són les 11 de la nit.
Comença ara Església Viva, un programa per aprofundir la fe cristiana. Dirigeix i presenta Àngel Rodríguez.
Hola, amics. El dimarts dia 19 es clausura la fase diocesana de la causa de beatificació i canonització del pare Francesc Butinyà. Serà a l'església de Santa Maria dels Torers de Banyoles. Aquest serà el tema central del programa de ràdio d'avui, que també tindrà la crítica cinematogràfica que ens portarà Narcís Mir. Comencem, com és habitual, amb el missatge setmanal del nostre bisbe Francesc.
La paraula del bisbe. Una reflexió setmanal del nostre bisbe, Monsenyor Francesc Pardo.
Benvolguts radioients. Temptats, però no vençuts. Primer diumenge de Quaresma. En aquest primer diumenge del temps quaresmal, la litúrgia de l'Església ens proposa contemplar a Jesucrist temptat al desert pel maligne. Coneixem les tres temptacions explicitades per l'evangelista Sant Lluc: la temptació de cercar només el pa material, la temptació del poder i de la fama i la temptació de servir-se de Déu per aconseguir els nostres objectius. Cal reconèixer que les tres temptacions es resumeixen en abandonar la proposta de Déu i adherir-se a altres que, aparentment, satisfan els desigs i porten més felicitat. En els evangelis es troben altres moments en els quals Jesús visqué la temptació en la seva vida, dos d'aquests moments com a mostra. Quan Pere, després de l'anunci del rebuig i la mort que ha de sofrir, manifesta el seu desacord en aquest camí. I sobretot quan Jesús, crucificat, escolta les exigències d'alguns que contemplaven el suplici demanant-li que, si és el Messies, baixés de la creu. Jesús temptat, però vencé la temptació. La seva resurrecció és la manifestació definitiva del seu triomf per la fidelitat a la seva missió. I nosaltres també som temptats molt sovint i de moltes maneres. Som temptats a abandonar la vida cristiana o d'afeblir-la per escollir altres maneres de ser i de viure. Per això, seguint la pauta de les tres temptacions evangèliques, intento la seva actualització a la nostra vida. La temptació de prioritzar i viure només pels béns materials, del pa fàcil, es concreta, si es posa tot el cor i el desig, que els béns materials solucionaran els nostres problemes i necessitats més profundes, prescindint de Déu i el que ens ofereix en la nostra vida. Alerta, no ens fiem que amb el pa material ja en tenim prou per viure. També de fer miracles en profit propi i esperar que Déu resolgui els problemes que nosaltres hem de resoldre, guanyar el pa i repetir-lo per tothom, i si cal, lluitar perquè això sigui possible. No esperem que Déu resolgui amb una intervenció espectacular els nostres problemes humans. La temptació de creure que la felicitat es troba en el tenir més de tot i no en ser més persona, estimant, creient i servint. La temptació de deixar de pregar, d'escoltar, llegir i meditar la paraula de Déu, sobretot l'Evangeli, com a paraula de vida que ens senyala el camí de realització i salvació. La temptació de la glòria i el poder d'aquest món es concreta en el desig de tenir poder, encara que sigui pactant amb el diable. Per tenir poder i glòria, cal vendre els principis i criteris i, per tant, deixar l'Evangeli i pactar amb el maligne, el que juga contra l'home i la humanitat. És la temptació d'abandonar Déu i agenollar-se davant del que sigui i de qui sigui per tenir més poder i glòria mundana, més poder econòmic, polític, més fama, més plaer. Només cal adorar Déu, el qui allibera. I la temptació, si ets el fill de Déu, tira't d'alta baix i els àngels ja se'n cuidaran, consisteix en reclamar signes espectaculars i que criden l'atenció, de no acceptar la condició humil i senzilla, el desig de voler signes extraordinaris per fer creure la gent, deixant-los bocabadats. Les temptacions expressen les possibilitats que tenim d'abandonar el camí de Jesús, però amb ell podem vèncer. I fins la propera setmana, si Déu plau.
Al punt de vista durant aquest temps de Quaresma ens el portaran diferents col·laboradors de diferents parròquies. Avui convidem a Albert Artells, catequista de la parròquia de Caldes de Malavella, i ho farà, com tots els altres convidats que tindrem durant aquest temps quaresmal, parlant de coses que ens podem abstenir. Albert Artells.
Bé, la qüestió d'aviam què ens podem abstenir durant la Quaresma, el primer que he pensat podria ser valorar una mica el que és el que tenim quotidianament. Aviam, que per fer una abstenció ens serviria per valorar allò que el dia a dia tenim i que no, potser no li donem importància pel fet de ser el dia a dia. Llavors, clar, segons el nostre, la nostra activitat, doncs podem tenir diferents aspectes que puguin ser importants. Per exemple, el que està acostumat als bons àpats, que és potser el tradicional de l'abstinència, doncs uns àpats més senzills, més normalets, renunciar, per exemple, un dia a les noves tecnologies, internet, estem acostumats al cotxe, estem acostumats a molts petits luxes que hi ha molta gent que no té. I el fet de valorar aquestes coses ens vindria de la mà de l'abstinència. I després podria haver-hi una conseqüència una mica d'aquesta abstinència, doncs com podria ser el nostre petit gra de sorra en col·laboracions. Per exemple, aquí diu Càritas, diu la col·lecta de la parròquia, diu col·laborar amb una ONG per ajudar els que no tenen a que puguin tenir allò que tenim nosaltres. Seria una mica una manera d'entendre el significat de lo que és abstenir-se.
Avui, amics i amigues, us parlarem de l'acte de clausura de la fase diocesana de la causa de beatificació i canonització del pare Francesc Butinyà. Es portarà a terme el dimarts 19 de març, festa de Sant Josep, a l'església parroquial de Santa Maria dels Torers de Banyoles, amb una missa a les 11, presidida pel nostre bisbe, i després a les 4 de la tarda amb un altre acte que ens explicaran avui. La germana Soledad Esquerro, que és de la Congregació de les Filles de Sant Josep. Benvinguda, bienvenida, hermana Soledad, ¿qué tal?
Muy bien.
Gracias por estar con nosotros, gracias por estar aquí. I també amb Eugenia Curto, que és serventa de
Sant Josep.
Serventa de Sant Josep, que vostè treballa a Hospitalet.
En Hospitalet, sí, vivo en Hospitalet, con tres hermanas más, compartiendo la vida de las personas de allí de Hospitalet, sí. Y trabajando sobre todo con la mujer.
Molt bé. Bé, són dues congregacions, les serventes de Sant Josep i les filles de Sant Josep, però tenen el mateix fundador, que és el pare Butinyà.
Sí, el mateix.
El pare Francesc Xavier Butinyà i Hospital va néixer l'any 1934 a Banyoles i va morir el 1899 a Tarragona. Parlem una mica del pare Butinyà, anirem fent una mica la seva història perquè la gent ens conegui, el conegui. El pare Butinyà va ser el fundador d'aquestes dues congregacions. Què podríem destacar del pare Butinyà?
El pare Butinyà era jesuïta. En el año 1950, él ingresa, 54, ingresa jesuita a los 20 años. Él había trabajado de corder con la familia. A los 20 años ingresa en la compañía. En la compañía tiene que sufrir todas las expulsiones que hay en ese año. Estando en el noviciado, en el 1954, tiene que salir para Mallorca. Entonces el noviciado lo hace en Mallorca. Después ya sale para Salamanca, donde inicia los estudios como jesuita. Y pasa por, en un tiempo de formación de la compañía, va hasta Cuba. Y allí enseña en el colegio de Belén. Y después también en un momento es director del Observatorio Astronómico de Cuba. Entonces vuelve a España, vuelve a León para estudiar teología, terminar la teología, y allí otra vez le tiene que sufrir la expulsión de la compañía y va a la ONA, Francia. Regresa a España en el 1970 y va como profesor a Salamanca, porque el seminario de Salamanca lo llevaban los jesuitas. Y allí es profesor, y en el año 1874 es cuando funda, como comentábamos antes,
las
Serventas de San Josep.
Son,
inicia el primer grupo. Lo que pasa que otra vez tiene que salir a las de Salamanca, expulsada la compañía, y va otra vez a Francia. Y vuelve en el año, ese mismo año, pero hacia finales. Y ya no vuelve a Salamanca, vuelve a Gerona. Uh-huh. Y entonces en Gerona, al poco tiempo de venir, inicia como otra comunidad de las Siervas de San José en Calella, que es el origen de las actuales Filles de Sant Josep.
La Eugènia Curto és de les Serventes de Sant Josep, però teniu el mateix carisma que les
sí,
Filles de Sant Josep.
Sí,
és el mateix. Quin és el carisma de la vostra congregació, de les vostres congregacions? A què us dediqueu?
Mira, el carisma de nuestra congregación es hermanar la oración con el trabajo, sobre todo a través de un trabajo manual. Ayudar a las mujeres a santificarse en el propio trabajo y, de alguna manera, en palabras del padre Butiñá, fomentar la industria cristiana. Quiere decir, poderle ofrecer a las mujeres un trabajo digno donde ellas se puedan santificar. Estamos hablando de la revolución industrial. El padre Butiñá, había el catalán, que él se siente hijo de Bañolas hasta la médula, y tiene, cuando llega a Castilla, claro, ve una gran diferencia. Castilla fundamentalmente es agrícola, ¿no? Entonces ve cómo muchas mujeres llegan a la ciudad en busca de un trabajo y se da cuenta que muchas de ellas son explotadas. Muchas de ellas se tienen que dedicar a lo mejor a una vida que no es la más deseable. Entonces, se encuentra con Bonifacia, nuestra fundadora, que era una pequeña artesana. Ella tenía un taller. Entonces, la idea que él tenía de ayudar a la mujer en este proceso de la revolución industrial, ve en Bonifacia la persona idónea para formar esta congregación. Nuestra fundadora sentía la vocación de hacerse monja de clausura, pero el padre Butiñá le dijo, no, mira, yo creo que darás más gloria a Dios si formamos una congregación donde tú trabajes por la mujer, se santifique y además tenga un medio de vida. Entonces, nuestra congregación quisieron que fuera una congregación de monjas obreras, incluso no nos pusieron hábito, querían que vistiéramos como las artesanas de su tiempo.
Per tant, vostès treballaven com una treballadora normal i corrent, però
sí,
estaven consagrades a la congregació,
exacto,
perquè ens entenguem,
incluso
no? I de què treballaven? D'artesanes?
Sí, en el taller, las hermanas...
De què? Era un taller de què?
En el taller, pues, de labores, de cordonería, de ornamentos religiosos. Las hermanas se distinguían de las trabajadoras porque simplemente llevaban una medalla.
Soledad, què fan vostès a Girona? Les Filles de Sant Josep. Hem de tenir que vostès tenen la casa mare, perquè ho entenguem, la seu central,
sí, ara,
a la plaça dels Lledoners de Girona, a prop de la catedral, un edifici molt maco, amb una església molt maca, tot s'ha de dir. Eh? Sí. I vostès a què es dediquen?
Vamos a ver, nosotros nos dedicamos aquí a Girona, ahora en este momento no tenemos una labor concreta. Es la casa madre, es la que acoge pues todo lo de la congregación, pero como tarea concreta no tenemos aquí ahora. Hemos tenido, se trabajó bastante en formación profesional, hubo colegio, después sí, hubo residencia de ancianas, pero ya fundamentalmente trabajadoras. Pero en este momento no hacemos nada. Ahora, sí que tenemos muy claro el carisma del padre Butiñá. Y el carisma del padre Butiñá, él fundamentalmente lo descubre en la contemplación de Jesús obrero en Nazaret, la vida oculta de Jesús obrero en Nazaret. Y ahí descubre todo el valor del trabajo. Y él se orienta fundamentalmente al mundo del trabajo, porque el padre Gutiñá escribe muchas obras y fundamentalmente las orienta hacia el mundo trabajador pobre, hacia el mundo trabajador manual. Su libro más característico es el libro de La luz del menestral, La luz del menestral, donde presenta siempre vidas de santos menestrales, santos obreros. Él era fundamentalmente dedicado al mundo del trabajo, y a él su carisma propiamente es ese, la contemplación. O sea, él queda seducido por Jesús obrero en Nazaret y ahí descubre todo el valor del trabajo y ayuda. O sea, y lo que quiere es que todos los obreros, o sea, todas las personas, vivan el trabajo como modo de realización, como realización personal y como encuentro con Dios y como servicio a los demás.
¿Cuántas comunidades teniu a la diócesis de Girona?
A la diócesis de Girona tenemos en Banyoles, donde la comunidad vive en la misma casa del padre Gutiñá, y ahí tenemos una tienda de comercio justo, justamente para, como, o sea, como deseo de ayudar al mundo obrero más pobre, que es el del tercer mundo.
Girona, Banyoles, ¿on teniu més?
Tenemos en Terrassa, tenemos en Manresa, tenemos en Cornellà, y aquí en Girona hay alguna más. Granollers, también.
Bé, el pare Gutiñá, gràcies a vostè, germana Soledat, que és qui porta tota la causa de canonització, no? Vol ser model per la vida diària de la dona, de l'home també en general, i ser pujat als altars. De moment, a l'obrir-se la causa de canonització és servent de Déu. I vostès volen que segueixi tots aquests passos de venerable, que seria després el següent pas, després beat i després sant. El dimarts 19, ho hem dit al principi, hi ha la clausura d'aquesta fase diocesana de causa de beatificació i canonització del pare Francesc Gutiñá a l'església de Santa Maria dels Torers de Banyoles. Hi haurà una missa a les 11, presidida pel bisbe, i després a les 4 de la tarda un acte de clausura. En què consistirà l'acte de les 4 de la tarda?
A la tarda...
Perquè aquest acte on te'l fan? El de les 4 de la tarda on te'l
fareu? Primero, hay una serie de testimonios de lo que ha significado la vida del padre Gutiñá para muchas personas, para varias personas, y después lo que se hace, eso ocupará un tiempo un poquito largo, y después se hace ya la clausura, o sea, se hacen todos los actos jurídicos que consiste en la clausura, que es el señor obispo declara cerrada la fase diocesana. Hay la firma, el juramento de que se ha hecho todo lo que se ha podido hacer y se ha sabido hacer, y después ya se cierran toda la documentación y se proponen para que alguien lo lleve a Roma.
Vale, pero este acto, ¿dónde lo van a hacer a las 4 de la tarde?
En Santa María del Turer.
¿También ahí? ¿Y es abierto al público?
Sí.
Es abierto.
Es abierto.
Y también habrá un momento donde las dos congregaciones expondremos cómo a lo largo de los años hemos ido viviendo el carisma que él nos transmitió. Entonces haremos una presentación de todas aquellas obras de promoción de los trabajadores en general, fundamentalmente de la mujer, en el mundo. Entonces haremos unos audiovisuales donde podremos ver a través de imágenes la obra que estamos realizando las dos congregaciones.
Luego, el siguiente paso es el de ser venerable. Después hará falta un milagro para ser beato y otro milagro para ser santo. Y aquí podemos pasar muchos años,
sí,
¿o no?
Muchísimo.
Soledad,
La fase romana es larga. Yeah. Y mucho más en el caso del padre Gutiñá por toda la documentación que hay.
Doncs molt bé, hermana Soledad Ezquerro, gracias por estar con nosotros. Sí. I Eugenia Curto, gràcies per venir expressament amb nosaltres aquí a l'estudi. Que hi hagi molta sort i que tingui molt d'èxit aquest acte del proper dimarts, 19 de març, recordem, a les 11 del matí, a l'església de Santa Maria dels Torers de Banyoles, i després a les 4 de la tarda. Moltes gràcies.
Gràcies.
Esteu escoltant Església Viva, el magazín de la nostra diòcesi.
Com cada 15 dies tenim la crítica cinematogràfica que ens porta el periodista Narcís Mier a Cinema amb Valors. Què tal, Narcís?
Hola, molt bé, molt bé.
Els Oscars també bé? Perquè si no parlem d'Oscars sembla que no, la gent no hi entengui de cinema.
Mira, la primera cosa que podem dir és que, si recordeu els programes passats, no?
Sí.
Aquí vam parlar de Green Book i vam parlar de Roma.
Exacte, de Roma, jo me'n recordava de Roma.
I Green Book també, que al final és la guanyadora. Per tant, dues pel·lícules prou interessants, que algunes, mira, encara els podeu recuperar. Green Book, em sembla que encara hi ha gent que l'aguanta a la cartellera. Roma, fins fa pocs dies, també aquí a Girona, el Truffaut, la van recuperar. I bé, a nivell de la cerimònia, ha rebut moltes crítiques pel fet aquest de no tenir un presentador. Crec que segurament l'haurien de recuperar. Això quedava un xic estrany. I després, doncs, per gustos colors. Hi ha gent que,
sí.
que li agrada més una pel·lícula que altra, però això dels premis ja se sap, és com el futbol. Tothom pot opinar.
Bé, Manassés, ja sabeu, els nostres oïdors, que el convidem perquè ens parli de pel·lícules que tenen un sentit, que tenen uns valors. Quina pel·lícula ens recomanes avui, Narcís?
Mira, avui parlem d'una pel·lícula que la vull recomanar bàsicament perquè ha rebut pals per tots costats. La crítica se l'ha carregat. El públic sembla que no acaba de... Veurem com acaba de funcionar, però la volia reivindicar perquè Robert Zemeckis sempre ha sigut un director prou interessant. La pel·lícula s'acaba d'estrenar i es diu Bienvenidos a Marwen. Marwen és una mena de poblet imaginari, ara explicaré, si vols, quatre coses de la pel·lícula, però Robert Zemeckis és el director de Regreso al Futuro, un director molt imaginatiu. El valor de la imaginació i de l'art, doncs, per millorar les coses... El té clar, el que passa és que, bueno, darrerament les seves pel·lícules no han acabat d'estar prou fluides i en aquesta li passa igual, és molt irregular. Però sí que és una pel·lícula per recomanar, doncs, per al públic familiar, és una pel·lícula que, si l'agafem des del punt de vista de l'entreteniment, és prou entretinguda i reivindica una mica l'esperit de superació, que és un valor important, i això és el que parla la pel·lícula. Bàsicament, ens presenten un personatge... al qual, doncs, és un personatge que té una vida artística, ha sigut un dibuixant i il·lustrador de còmics, però un dia en una baralla d'un bar rep una pallissa prou important, es queda 9 dies en coma. Això és una història verídica, després el que passa a la pel·lícula. Sempre hi ha aquella sal i pebre que s'hi posa que amenitza una mica més. Però es queda 9 dies en coma i després, quan desperta, doncs, tot el seu passat no el recorda i li costa tornar a agafar un ritme de vida normal i és evident que no recuperarà mai més el que havia estat. A partir d'aquí, i de tancar-se en si mateix i tancar-se a casa seu, en el pati del darrere, doncs comença a imaginar-se un petit poblet i crea una maqueta d'un poblet i allà crea una vida paral·lela. El que li agradaria a ell ser... doncs transformat en aquest pati a escala d'un petit poblet on el qual doncs hi va posant ninotets que representen el que li hagués agradat ser en ell, una mena d'heroi de la Segona Guerra Mundial, i trobem doncs les dues vides paral·leles. Una, la que representa en la ficció el que li hagués agradat ser i que ho representa a petita escala i que es crea la seva ficció, i l'altra, la que és la seva vida real, doncs que a vegades costa molt tocar de peus a terra.
Quins valors transmet la pel·lícula?
Doncs bàsicament una mica aquest esperit de superació, no? I utilitzar l'art i l'imaginació per intentar doncs recuperar la teva vida i buscar el teu lloc en el món. Bàsicament és això. La pel·lícula aquí no acaba de definir-se massa perquè podria entrar molt més en els personatges i dibuixar-los molt millor. Es queda una mica en l'entreteniment i en el joc aquest dels efectes especials del poblet aquest que en el seu cap cobra vida i poca cosa més. Però és entretinguda i per passar l'estona i dins d'això, el públic familiar, si voleu anar amb tota la família, és una bona recomanació.
Actors coneguts?
Sí, el protagonista és Steve Carell, que és un actor que ha funcionat molt en el món de la comèdia i que aquí és el protagonista absolut i que també té una vessant dramàtica, aquest punt d'intentar trobar el paral·lelisme entre la realitat i la ficció, que és el que més li costa al personatge principal.
Bé, doncs, Narcís, recordem la pel·lícula. Com es diu?
Bienvenidos a Marwen, que és el nom del...
Marwen,
que és el poble aquest fictici que s'inventa i que està molt ben recreat i que realment és divertit.
Doncs molt bé. Narcís, t'esperem el mes que ve en aquesta sèrie de col·laboracions teves aquí a Pel·lícules amb Valor, Cinema amb Valors, en el nostre programa de ràdio.
Això, gràcies. Parlarem de més cinema.
Església Viva. Agenda i actualitat a la diòcesi de Girona.
Aquest diumenge, dia 10, Via Crucis a les Creus, surt a 4:45 de la tarda des de la primera capelleta del barri de Torre Gironella de Girona. En cas de pluja, es farà la Basílica de Sant Fèlix. Dimarts que ve, dia 12, visita pastoral a Calella. El nostre bisbe visitarà la residència Sol i Mar a les 4 de la tarda i després presidirà l'Eucaristia. Dimecres que ve, dia 13, conferència El Jesús Històric a càrrec d'Armand Puig a la Casa de Cultura de Girona. Serà a les 8 del vespre. Organitza la confraria de Jesús Crucificat Manaies de Girona amb motiu dels 75 anys de la secció de Vestes. Dijous que ve, visita pastoral a Sant Pol de Mar. El nostre bisbe es reunirà amb els catequistes i els nois i noies de la catequesi d'aquesta parròquia. Divendres que ve, dia 15, visita pastoral a Lloret de Mar. Recordem que el nostre bisbe està portant a terme la seva visita pastoral als arxiprestats del Tordera i del Maresme. Per aquest motiu, divendres que ve, dia 15, es reunirà a les 8 del vespre amb el Consell Parroquial de Lloret de Mar, d'aquesta parròquia. Divendres també conferència a les comunitats cristianes des de Sant Pau fins avui a càrrec de mossèn Enric Tobert. Serà a les 8 del vespre al Centre Cultural i Parroquial de La Cellera. També divendres trobada diocesana de pastoral obrera sota el lema Els joves volen però no poden treballar. Serà amb una taula col·loqui amb Fina Espinosa, que és educadora social i responsable de l'espai Jove Güell, i dos joves. A 9:15 del vespre als locals parroquials de Sant Cugat de Sal, que és el carrer Llarg número 56. Després hi haurà temps de reflexió i de refrigeri. I dissabte que ve, dia 16, sisena trobada familiar de la catequesi al Santuari de la Salut de Terrades, sota el lema Continuem la creació, de 10 a 1 del migdia, amb jocs, tallers i missa. També el dissabte de la setmana que ve, visita pastoral a Calella. A les 5 de la tarda, el nostre bisbe es reunirà amb els catequistes i els seus pares i després, a les 8, presidirà una missa familiar. Abans d'acabar l'Església Viva, anem a conèixer quin és el significat de l'Evangeli d'aquest diumenge, dia 10 de març. Ho fem amb el pare Jesús Vergara, de la Congregació dels Salesians de Girona. Benvingut, pare Jesús.
Bon dia, gràcies.
Quan vulgui.
L'Esperit porta Jesús al desert durant 40 dies. En aquesta quaresma, ell també ens convida a anar al desert, a entrar dins de nosaltres mateixos, a lluitar contra les tentacions i a trobar-nos amb Déu. Les tentacions de Jesús reflecteixen les que nosaltres trobem en el camí de la vida. La tentació de convertir les pedres en pa, com si allò material fos el més important. La tentació d'adorar el diable, és a dir, de fixar-nos en valors que no són els últims, oblidant que Déu és l'únic absolut. La tentació de llançar-se des de dalt del temple, demanant a Déu un miracle, i així gloriar-se davant dels altres. Valorar allò que és espectacular més que les coses senzilles de cada dia. Jesús avui ens dona exemple de fortalesa. Amb la força de la paraula de Déu, ell lluita contra el mal i les tentacions. Quaresma és temps de silenci, de renovació interior, d'escolta de la paraula. Tens de retrobar l'essencial de la vida, allò que ens fa persones i creients, allò que val la pena.
I fins aquí, Església Viva. Aquesta ha estat una producció de la Delegació de Mitjans de Comunicació Social del Bisbat de Girona. Salutacions d'Àngel Rodríguez. Fins a la setmana que ve.
Ràdio Estel. Girona 103.4.